www.radioeducacionnoticias.com.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dia, amb Marta Grau.
Partida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas cortes. Cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas, se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social. El progreso ofrece posibilidades admirables y hoy lo vemos en modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común. Este discernimiento comienza por una afirmación primera. Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humà.
Estem escoltant la primera part de l'inici d'aquest discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats, un discurs en què ha fet referència al compromís important que tenen les Corts, fent al·lusió sobretot a la responsabilitat dels polítics, ha fet referència també a un paper molt important. De fet, s'ha pronunciat molt les darreres setmanes el Papa a la seva darrera encíclica sobre les noves tecnologies i com han de ser un complement, no? I en cap cas han de substituir els humans, fent al·lusió també a la importància de mantenir sempre aquesta humanitat. És un discurs que segur parlarà i ha fet referència abans, no?, a la polarització, a la crispació. Què en penseu d'aquest discurs? Servirà tal vegada per tocar consciències, no sé, per donar un toc als polítics?
Mira, justament ara que fa referència en aquest moment que hem escoltat, en què parlava de la seva encíclica, que en aquest programa de vegades ja n'hem parlat, deia que la tecnologia no és neutral, fent referència o explicant que la tecnologia pren consciència de qui la usa o de qui la manipula. Per tant, encara que sigui una eina, no és neutral precisament per això, perquè sempre hi ha qualcú a darrere i que aquesta persona que hi ha darrere per aventura la pot manipular pels seus interessos. Per tant, jo crec que allò que ha volgut transmetre és que s'ha d'anar molt alerta i no s'ha de confiar en la tecnologia tant com per aventura molta de gent vol fer.
I sobretot ha dit quin lloc ocupen les persones, ha qualificat de delicat aquest univers de la intel·ligència artificial. Ja és un tema que sabeu que preocupa en aquest Papa Lleó XIV, de fet, per això ha dedicat una encíclica, ha format part d'aquest discurs al Congrés dels Diputats, on ha anat tocant una sèrie de temes que són els que a ell li interessen, com seria la no beligerància, la no imposició per la força, que ara president, possiblement en parlava, i que fer un món més just i això l'ha de legislar que fos verdaderament humà, ha dit ell. No hi ha moltes sorpreses, va en línia del discurs que ha mantingut el Papa Lleó XIV fins ara, però com dèiem, allò que sorprèn és veure aquest hemicicle, aquest Congrés dels Diputats espanyol, amb aquesta imatge històrica que és que no hi ha un diputat, un president, sinó que hi ha un papa en allò que seria en aquest escó parlant urbi et orbi. tot i que no sigui a Roma.
Exactament. És un fet, com tu has explicat, Cisco, històric per al nostre país, per això hem fet aquest seguiment. De fet, continuarem pendents, no?, del discurs, dels continguts, podrem analitzar, no?, sobretot de què està parlant el Papa, però, si vos sembla, continuem avançant en el nostre recorregut en aquest programa amb altres propostes que compartir i que no deixen de ser notícia. De fet, no és la primera vegada que parlem, però tal vegada avui té més sentit que mai. Dia Mundial dels Oceans, no? És un dia també per fer una reflexió sobre com tractam el medi ambient, els oceans, però també les muntanyes. Vos explicam les queixes una vegada més d'un alpinista que s'ha trobat al cim de l'Everest, brut com una xinxa.
Pas a pas i de la mà ens ha costat, però hem pujat a la muntanya. I les vistes des de dalt són tan boniques que falta l'aire. No em fa por caure.
El sostre del món s'està convertint en un abocador, un vídeo enregistrat per l'alpinista Angelina Angelova al campament 4 de l'Everest, a prop de 8.000 metres d'altitud, ha tornat a posar el focus sobre la greu crisi ambiental que pateix la muntanya més alta del planeta. Les imatges mostren desenes de tendes abandonades, botellos d'oxigen buides, cordes trencades, llaunes i tota casta de material escampat sobre la neu. Un paisatge impactant, hem de dir, en una de les zones més extremes de la Terra, l'anomenada zona de la mort, on la manca d'oxigen fa que la supervivència sigui la prioritat absoluta.
I hem de dir, a més, que la situació s'ha agreujat enguany en una temporada especialment concorreguda, que hi ha hagut molta de gent. Les bones condicions meteorològiques han afavorit una afluència rècord d'alpinistes i expedicions. Segons dades oficials del Nepal, atenció, cada any l'Everest acumula prop de 200 tones de residus i prop de 40 tones d'excrements humans. Però el problema no és nou. Organitzacions mediambientals i també equips de neteja fa anys que alerten de l'impacte del turisme d'alta muntanya en aquest parc nacional que vos comentàvem.
El parc nacional de Sagarmatha, precisament allà en aquesta frontera amb el Nepal. La contaminació de plàstics i material abandonat s'hi afegeix també una altra realitat incòmoda. Centenars de cossos d'alpinistes morts continuen en aquesta ruta perquè en aquestes altituds recuperar-los és extremadament difícil. L'Everest continua sent un símbol de superació, però cada vegada més també és el reflex dels límits del turisme extrem. No sé què en penseu, estimades companyes, vols que sou alpinistes?
Directament.
Que ja ho heu fet
d'alta muntanya.
Tots els mils que hi ha a Mallorca.
És que me planteix tantes preguntes. Primer, excrements escampats per tot arreu. Hi ha un lloc en concret on realment van els alpinistes. És que de veres que amb aquest boca petada, perquè sí que no havia pensat en aquesta qüestió. Pensava en els fens, no?, típics, botelles,
però, Marta,
tendes de campanya,
sí,
però això sí que
s'escapava
totalment
de
la realitat.
De,
perdó, Joana.
De tot allò que hem comentat, on fan les feines els alpinistes, sí, és un tema que m'es preocupa.
No, jo penso que encara és el més justificable, perquè en el final és vera que si ets allà dalt i te pego. Vé que dic que no pots esperar a baixar perquè tot...
Un moment.
No, si te pego.
Però que estem estirant aquest fil...
No, però és veritat, allò sí que pot fer la gent és recollir la tenda de campanya, endur-se'n dins una bossa els residus que ha generat i baixar-ho.
Tots, però...
Tots. també la caca.
Tot el residu generat,
tot el
residu orgànic.
Però bé, tu deies que se congela, no? Que se femta, se congela.
Se queda com una estalactita.
Que te peguen una pedrada. O sigui, bé, ja està.
Deixa'm la meva opinió, prohibir, si realment no se pot mantenir i no se pot preservar, crec que una decisió dràstica seria, ja sabem que és una importantíssima font d'ingressos, però és evident que no se pot tenir com un abocador el cim de l'Everest.
Home, jo crec que acabaran per limitar l'accés a l'Everest, perquè si hi ha tanta de gent i tantes tones cada any...
O si no, que obliguin a... No sé si és possible un helicòpter granera que...
pugui davallar. És que
cada
recordem...
tant que hagi com una espècie de cànon, que si tu puges a l'Everest hagis de pagar, jo què sé, $100 extres, i que això se destini a un helicòpter que cada dues setmanes passi unes, com aquestes pinces de sa fira, i que vagin agafant tota sa merdussa, que la repleguin i el manco allò tingui una apariència més de muntanya que no de bocador, però també sa capacitat humana d'embrutar-ho tot i sobretot de colonitzar-ho tot en el pitjor sentit. És a dir, per allà per on passa l'ésser humà són capaços de les coses més velles, pensen la catedral de Palma, per exemple, però llavors són capaços de deixar l'Everest fet un oi i ple de cagades, perquè, clar, ja no són d'ocells, ja són persones que, evidentment, han hagut d'anar a repartir la seva matèria orgànica per no parlar de si és morta.
De fer,
que això també tu estàs escalant,
cossos.
Intentes arribar al cim i te trobes dos cadàvers,
no
com en aquell
dos.
Poema d'Espronceda, cadàver en Àsia, salta a Europa, ja me diràs com avances sense tenir una mica de por.
Jo crec que el millor és anar amb coses més bones de digerir,
sempre.
Més bones de dur i, sobretot, bones notícies, sens dubte. Són les 11 i 15 minuts, deixant les curiositats de banda i vos parlam ara de talent balear en estat pur. Un mallorquí ha recorregut món gràcies al cinema i també a l'animació.
També, Marta, de Mallorca a Portland, dels Estats Units, passant pel Regne Unit i alguns dels estudis d'animació més prestigiosos del món. El mallorquí Guillem Ignasi Boussà Cabot acaba de culminar una experiència professional extraordinària. Ha estat 4 anys fent feina a Laika, que, si no ho sabeu, està considerat el gran referent mundial del cinema d'animació en stop motion.
Ha participat a Wildwood, una de les pel·lícules més esperades d'aquest 2026, i una producció que ha necessitat més d'una dècada de desenvolupament. Un projecte amb un nivell de detall i exigència que marca l'excel·lència dins la indústria de l'animació.
Avui volem conèixer com és el dia a dia dins un estudi capaç de donar vida a personatges, fotograma a fotograma, que ha après durant aquests anys i, sobretot, com a creador mallorquí, ha arribat, com explicàvem els meus companys, a formar part d'una de les grans produccions més ambicioses de la història de l'stop motion, el que tenim aquí just ara nosaltres. Guillem Ignasi, bon dia.
Hola, bones, bon dia.
Tu t'imaginaves?
Aquesta presentació me la podeu passar després.
Quan necessitis un reforç, sí,
però tot és real.
Me la posaré d'alarmes de matí.
Sí, però no, és el que diu una Joana. Tot el que hem explicat és real, com la teva vida mateixa.
Gràcies, moltes gràcies.
Jo no sé si tu t'ho imaginaves de nin, quan t'agradava dibuixar, quan t'agradava, sí, no, aquest món, que acabassis fent feina per un dels estudis més, clar, prestigiosos del món.
Sí, no, de fet, és una cosa que me va... És una cosa que vaig fer un pot de petit qualque vegada, però com a si idea de, potser m'ho puc dedicar a això, m'agradaria fer això, la veritat que va pegar bastant tard, ja tenint de 8, de 7 anys, i sí, va ser una cosa relativament tardia. Així com hi ha gent que és vocacional, que des de que són molt petits diu, no, jo vull fer això. La veritat va pegar tard i no m'ho imaginava. Perquè...
Clar, Guillem, per qui no conegui aquest món, no? Per que ara estem compartint amb els espectadors de televisió algunes de ses feines i de ses imatges que en ses cas col·laborat, per qui no conegui aquest món, que fa exactament un animador de stop motion. Ara també te veurem, sí, en imatges fer algun dels preparatius per recrear algun d'aquests dibuixos, però què feis?
Pues l'animació stop motion concretament consisteix en lloc de els fotogrames que conformen una pel·lícula, en lloc de ser dibuixos tradicionals com l'animació 2D com Tarzan, que tothom coneix, això que són imatges, o animació generada per ordenador tipus Toy Story o aquestes pel·lícules més modernes, bé, modernes, Toy Story ja té 30 anys, clar. Pues l'animació stop motion és aquesta que consisteix en ninots reals, físics, i amb una càmera pues, els vas moguent un poquet, fas la foto, mous un poquet, fas una foto, mous un poquet, fas una foto, fins que
jo no sé
que te canses.
Si s'han fixat els meus companys, però Guillem, quan ha entrat, se li veu una persona molt tranquil·la, molt pacient, perquè per fer stop motion has de tenir una paciència, no me diguis que no,
sí, sí,
perquè
sí,
aquí és moviment petit, o sigui, sí, aquí és fotograma o fotograma, sí, 24 sí, moviments en un segon.
Clar,
ostres,
sí,
tu, eh?
Sí, normalment el cinema tradicional, ja sigui d'imatge real o qualsevol tipus de cinema, són són 24 fotos per segon, i clar, si stop motion el que fa és cada fotografia d'aquestes, que una càmera de vídeo te la fa tota sola, doncs nosaltres les fem per ordre.
Mira, ara poden compartir amb els espectadors algunes d'aquestes imatges, sí, no?, en què veiem a la dreta un dimoni mogut per en Guillem, i a l'altre costat na Nati Peluso, que sí, a més crec que se va fer molt famós aquest vídeo perquè ella mateixa,
sí,
va quedar ben sorpresa i el va compartir.
Va,
no?,
veure, li va agradar i va compartir. És veritat que va estar molt bé. Sí, sí.
Clar, ha reproduït els moviments de Nati Peluso amb aquest dimoni frame a frame, no?
Sí, no crec que ella sapigués que és un dimoni de Sant Joan, però bueno, li va agradar.
Però ja va servir els dimonis de Sant Joan a ser superpopulars, també.
Sí, sí. Sí, exacte. Però sí, això, el que... Clar, a més, aquests vídeos de... que se veuen ses mans ajuda molt a que la gent tot d'una clic i diu, vale, ara ho entenc. Perquè és vera que a vegades, segons el nivell de qualitat i de detall que se fa, molt de pics és complicat de veure que són materials i textures reals. Perquè, clar, a més, cada vegada surt la intel·ligència artificial, anava a dir, posa un poc a part. Però les coses generades amb ordenador, com, no sé, ara quan surt d'aquí poc Toy Story 5, hi ha materials que és hiperrealista i és una passada de veure. Però clar, a vegades costa veure que són ninots de veres i aquest tipus de vídeos amb ses mans o timelapses, això, pues, ajuda molt a entendre com funciona.
Dius que fins al 17 d'avui som en conversa amb en Guim Ignasi Bausà, dirien que és el futur de l'animació illenca, ara acaba d'arribar dels Estats Units, de participar en aquesta pel·lícula, en aquest Wildwood. Ara mostrem aquestes imatges d'ell fent un vídeo amb un dimoni de Sant Joan, com si fos Nanati Peluso. Sí. És una fantasia que jo no estava preparat, però
no.
A vegades arriben aquests inputs en aquesta feina nostra, i t'hauria demanat, tu, des de petit ja t'agradava, fins al 17 de 8 no vares saber que això seria en allò que volies dedicar a la teva vida, però ja a part bolitos, tu ja jugaves amb plastilina, ja eres es viu que sabies fer pepos millor que ningú. Ja els amics te deien, per favor, Ignasi,
fes figures de
Guillem, acaba tu aquesta figura perquè mos posin un nou de plàstica. Si és que un olor tan jove ha fet plàstica o era
sí,
tecnologia?
Sí, feia plàstica.
Ah, feies plàstica.
Sí. De fet, vaig fer fins i tot una optativa que era artesania, que no sé si
ja
estava
encaminat, com és lògic.
Varen fer una sabata de fusta per mi. Bueno, i sí, jo sempre considerat que quan érem molt petits era, entre cometes, des que dibuixava bé. Quan ja passes a 12 o 13 anys, després hi ha la gent que dibuixa de veres, i jo ja vaig passar a no. I, clar, jo sempre he dit, si jo dibuixava molt bé, jo m'hauria agradat fer animació tradicional de dibuixos, però com que dibuixar no és el meu talent. Però sí que sempre m'ha agradat molt el tema de manipular cosetes o arreglar petits objectes. Jo me'n recordo els tipets d'escola, pues, m'agradava com això, obrir-los i mirar com... I m'ha agradat sempre molt aquesta finura d'objectes,
no?,
petitets.
Clar, sí, i ara hem compartit aquest vídeo que exactament durava 6 segons de Nanati Peluso amb aquest dimoni de Sant Joan. Clar, 6 segons. Quantes hores te vares dedicar o vares haver de dedicar per poder recrear aquesta coreografia?
Clar.
Més que res, perquè mos pensant que això se fa així amb els ulls tancats i amb un tres i no res, i no, a darrere hi ha moltíssima de feina.
Sí, aquest en concret sí que varen ser potser dues setmanes, una cosa així, pots veure que era un poc com a jo volguent anar al màxim nivell de detall i m'hi mirava molt prim i també un poc la mateixa pressió tu de tornar enrere i borres un
poc. Els moviments del dimoni, a més, és que són com a sensuals, que dius, com s'aconsegueix aquesta precisió?
A més, està un poc teat, però el cul troc que se li mou molt bé, lo de res. Però està un poc teat. Clar, perquè a vegades també fins i tot empenguent un poc el que et se tela, fas il·lusió de que...
Sí, sí.
Com que se poden fer moltes trampetes.
Que se remenen ses anques.
Sí, exacte. Però això varen ser un parell de setmanes, però també és perquè just estava com a començant i jo volia fer això un poc per el que se diu el demo reel, perquè és un vídeo teu d'animacions que tu envies en els estudis per aconseguir feina, i m'hi vaig mirar molt, molt prim. Avui en dia això, jo crec que en 2-3 dies de ficar-li 8 o 9 hores se podria fer.
Però tu que teva tens una habitació plena de cosones per poder fer feina. Tu ja tens un ull avesat que quan vas a cacar el cu i veus una rodeta o veus segon que li dius, escolta, t'importa si ho has de tirar amb un onduc perquè jo d'això em podré fer art?
Ara mateix no tant, perquè duc molt d'anys a fora, I clar, al final hi ha pues, absolutament tot el que fem feines de l'estudi i queda allà, però sí que sempre he estat de... Si trobes un objecte un poc rar, o fins i tot recordo un pit van comprar una rentadora i els tornillos venien amb un plàstic que tenia una forma estranya, i tu guardes per dir, mira, si qualque dia faig un ninot de lo que sigui, pues, podré fer servir aquest plàstic. Si se diu que la gent d'Stop Motion és un pot Diògenes, amb això de guardar merda per un tub.
Però... Mai saps.
Sí. Home, però en el teu cas ho necessites.
Mai saps aquesta merda, quan la podràs fer servir,
sí, clar. Exacte. El que sí que a vegades t'hi fixes molt, si veus qualque figura, o sobretot juguetes, perquè hi ha juguetes que tu pots moure, però potser no se queden en sa forma. Però a vegades juguetes que tu pots articular i moure, i si poden quedar a sa pose, pues sí que penses, ah, pues això se podria animar. I... Però bueno, sí, a vegades te canvia un poc amb les coses que te fixes. Sí.
Clar, i ara és que fes feina a fora, no sé si ja ha arribat el moment de tornar, si fas compte de seguir fora i explorar altres països o altres territoris, o ja vendràs cap aquí i faràs feina des de Mallorca, que gràcies a les comunicacions, a que ara hi ha FaceTime i tot el dia te pot comunicar en salta punta de món amb molt de detall, també fer feina des de casa teva no és una cosa tan inversemblant.
Clar, aquí fer feina des d'aquí seria més des del punt de vista de jo muntar un petit estudi i fer coses molt menys ambicioses que el tipus de projecte que està fent feina.
Clar, perquè entenc que s'ha de fer en equip, no?
Clar, per exemple, ara Wildwood, aquesta pel·lícula que ha estat tan llarga, en el moment de màxima producció ja a l'estudi van arribar a ser 700 persones. Perquè m'imagino un poc s'escala.
Wow.
Sí. Ah, per exemple, l'Oveja Shaun és un equip més petit.
Estem compartint imatges en pantalla de l'Oveja Shaun. Per cert, m'he declarat total fan d'aquesta sèrie meravellosa. Quin luxe per tu.
I d'obre, setembre surt nova pel·lícula de Halloween. L'heu d'anar a veure.
De l'Oveja Shaun.
Sí. Com vas viure?
Nosaltres som una mica més, no?, d'aquesta generació, fins i tot d'en Pingu, que l'altre dia parlaven, no?, des dibuix a les reproduccions.
Sí, era totalment plastilina.
D'en Pingu.
Se feia Suïssa.
I que fins i tot va haver un intent de fer-lo...
Però no va funcionar perquè no molava tant.
Perquè no agradava tant.
Crec que està mig en marxa, es torna a Pingu, de fet, del mateix estudi de l'Oveja Shaun, però crec que se va aturar un poc, però en teoria seguia ja en
fans
marxa.
Fans de Pingu, que sapigueu, sí, no?, que torna d'aquesta manera.
Per favor, Pingu torna.
Clar, i com es fa feina en 700 persones? Perquè jo no vull pensar una cosa tan bàsica com fer un sopar de Nadal.
Ja, bueno, pues en aquest cas feien una superfesta, llogaven una macro sala d'eventos i sí. Però, pues, jo, la veritat, cada dia a l'estudi veus qualcú nou. I dius, aquest tio, quant de temps fa que feien aquí? I diu, no, fa 4 anys. Jo, pues no l'havia vist.
Vaig ben coincidit en el banyo.
Sí, no, exacte.
I quin ha estat el moment més emocionant de fer feina a l'AICA? Perquè, clar, imagina que tu dius, no?, cada dia deu passar qualcuna de nova. Des de que no coneixes en el veïnat de taula perquè no vos havíeu topat mai, a fer una festa multitudinària, etc. Però, no sé, el més emocionant que t'ha passat?
Home, jo fins ara el més emocionat crec que ha estat, ara ja estant aquí a Mallorca, veure el tràiler quan va sortir. Perquè després és un poc tots aquests anys de feina, dius, hòstia. Perquè també pareix que no, però fer feina tant de temps a la mateixa pel·lícula, que tu la pel·lícula des del primer dia ja saps com és i com acaba, i perquè la veus, la pel·lícula feta amb dibuixos, però tipus amb burotatxos, com és. Perquè clar, l'animació t'has de tenir molt ben pensat com serà tot. Jo tu des del primer dia veus la pel·lícula, fas feina tant d'anys, li acabes agafant un pot d'oi, les coses com són.
Clar, perquè és molt de temps.
Clar,
molt
i quan va sortir el tràiler, jo va ser com un alivi de dir, hòstia, que guai, ja tinc ganes de veure-la.
I quan arribes aquí, a què dediques el teu temps? Perquè, clar, com hem explicat, no? Per qüestions de feina no pots residir a Mallorca. Què fas quan arribes? Què t'agrada fer? Què enyores?
El primer, que li t'has una sobrassada.
Home!
Això és històric. Quan arribo, mon pare me tenen preparat la sobrassada. I res, veure tots els meus amics. La veritat que ara mateix estic en mood de vacances total, playa, viatges i...
Clar, la gestió emocional, Guillem, com ho fas? Perquè m'imagino que el teu somni era poder fer aquesta feina, però aquesta feina t'ha duit a l'altra punta de món.
Sí.
Es crear una nova vida, una nova rutina, uns nous amics, com una nova família.
Viatges.
Sí, és un estil de vida un poc nòmad. Perquè, a més, com aquest tipus d'estudi, que hi ha molt d'estudi, per exemple, estudis d'animació 3D, d'ordenador i aquestes coses, molts no ho volen, però fins i tot hi ha la possibilitat de fer feina en remot i totes aquestes coses. Però clar, aquesta tècnica, com que has d'estar allà físicament perquè tot és fet físic, i has d'anar. I, a més, també és una indústria que no és tan consistent com perquè hi hagi molt d'estudis amb feina constant.
Però jo t'he dit una cosa respecte a aquest punt, eh? Visca el romanticisme.
Sí.
Davant una era on les noves tecnologies, mira, estic convertint imatges de com fa feina Guillem, step by step, en aquesta stop motion, en una època en què intel·ligència artificial, l'animació és totalment digital, se torni en aquesta artesania en estat pur, Guillem. Jo vull pensar que és que alguna cosa està canviant, no? Vull creure que alguna cosa està canviant.
Sí, ben, jo sóc un gran defensor de que se... La intel·ligència artificial és un tema molt gris i sobretot el tema de generació d'imatge i temes artístics és un tema bastant repudiat i bé, si això és el meu altre hobby, que és fer fusta.
Estic compartint fet... imatges de com està tallant.
Sí.
Una de les gallines de la
Bajajaun.
Sí. Bé, això és en Feathers, Macro, que és un dels dolents de Wallace i Gromit, que és el mateix univers. Sí, que és el pingüino aquest que té un guant. Bé, ja veurà.
Sí, que és molt dolent.
Sí, de fet, ara que m'ha demanat això pel temps lliure, estic intentant fer una animació amb peces així de fusta, però bé, ja sortirà. I què vols dir ara? M'ha fuit el conill.
Estàvem...
La Marta parlava de romanticisme.
Sí, que, tot això, i que la intel·ligència artificial és molt present, no? que afortunadament això continua, i que s'està apostant molt, no? per l'stop motion. Molta gent ja el donava per perdut i deia, això no funcionarà.
Que aquest gran auge de l'intel·ligència artificial crearà tot un efecte robot contrari. No crec que sigui a la mateixa escala, però tot un efecte rebot de gent que cerqui coses específicament fetes per humans i cada vegada haurà més... Jo crec que acabarà existint una espècie de segell com el sin gluten, però que tot l'ho generat...
Exacte, fet per humans.
Exacte.
Human-made.
Sí, exacte.
No.
És que jo crec que si intel·ligència artificial avançarà cap a... que tot el que té res d'intel·ligència artificial per allà hi haurà de dur al mercat. I crec que això també fa que les tècniques com stop motion tornin a agafar un pot de força per aquest efecte rebot.
Guillem, ens ha encantat colar-nos en el teu estudi, gaudir uns minuts de conversa amb tu, no? En aquest espai de vacances entre viatges, entre estudis, moltíssima feina. Enhorabona, perquè és feina d'un artista, en segell local, com és en Guillem Ignasi. Moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres. A l'octubre tothom a veure Wildwood en el cine i el setembre a l'Oveja Sound.
No fallarem, fidels en aquesta cita. Uns consells, tornen tot d'una.
Perquè m'escoltis, he deixat de ser jo i m'és igual. Perquè ara seguida
m'han canviat... El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11:33, continuem en directe aquí. El dia és dilluns i toca ser fidels a la nostra cita. Vivim un poc millor sempre gràcies a la bona companyia de Fanny Pons.
Quina fan, i vos he de dir que ve amb un aliment que, malgrat que cada vegada és més present als supermercats i a moltes receptes saludables, encara genera una mica de confusió. El blat sarraí. El nom pot enganar, perquè ni és blat ni és un cereal convencional. I des de fa anys i panys forma part de la tradició culinària de diversos països d'Europa i també d'Àsia. Però més enllà de les modes alimentàries, què en diu realment la ciència, Xisco Nadal?
És tan interessant aquest blat sarraí com sembla. Té avantatges respecte d'altres cereals, i doncs explica la col·laboradora més sarraïna de la televisió balear, que és na Fanny Pons. Molt bon dia, Fanny, com
molt
estàs?
Molt bon dia, com estàs?
No, i avui amb dus, com ho descriuré per als oients, dus una, com una espècie de túnica verda amb un enganxall aquí.
Molt healthy.
Que, no, i molt sarraïna. Ara no saps si és na Fanny Pons o una tuareg. És a dir, per que s'ha mimetitzat una mica en seu producte del qual ve a parlar-nos avui. Però parlant de tot això, què és el blat sarraïna i per què el seu nom, ara ho dèiem, genera tanta confusió?
Perquè és, vamos, és blat de les dues mentides, perquè no és ni blat ni et serraí tampoc, perquè el que són els cereals pertanyen a la família de les gramínies i és blat serraí, li deim blat, però pertany a la família de les poligonàcies. Sí que és vera que té certes similituds en el que són els cereals convencionals, però també té certes diferències. D'entrada, no li poden dir cereal, seria un pseudo-cereal. I ara veurem un poquet les diferències que té. D'entrada, hem de dir que no té gluten. I això,
clar, per ventura d'aquí sa moda, no? Perquè és vera que hi ha molta de gent que per una qüestió d'intolerància no pot consumir gluten i per ventura opten per aquesta alternativa. Però quin és el seu valor nutricional?
Mira, recoint un poc el que tu deies, o sigui, el problema moltes vegades és que una cosa com és la celíac, que és una malaltia, o tenir una sensibilitat en el gluten de tipus no celíac, però que tenim un problema de salut, a vegades, per el que tu deies, les coses se posen de moda. O sigui, m'allefes gluten sense que hi hagi cap motiu ni tingui cap sentit. Això, en el final, el que fa és perjudicar a les persones que sí que realment tenen aquesta malaltia. Per tant, alerta en el que és un problema de salut que, perquè sí, nosaltres convertim en moda. Hem de dir que aquest pseudocereal no té gluten, per tant, seria una de les alternatives que podrien tenir les persones celíaques o intolerants a aquesta proteïna, però un poc més cara que altres. El blat de les Índries no té gluten tampoc, no té gluten l'arròs, i tubercles com la patata, pues, tampoc. Seria una alternativa, però sí que hem de dir que és un poc més cara. Què li poden destacar a nivell nutricional? Idò, sí que comparteix en els altres cereals és que és un producte ric en midó. Per tant, serà un producte que ens donarà bastanta energia. A nivell de calories, també podem dir que el blat sarraí més o manco té les mateixes calories que la resta de cereals. Hem de dir que aquest midó, pues, són hidrats de carboni complexes, per tant, això què farà? Que ens pugin d'una manera més lenta en sang i evitarem el que se coneix com que tenen índex glucèmic baix, seria el cas del blat sarraí, perquè aquest midó farà que, el que deia, el sucre ens pugi d'una manera més lenta en sang i no se ens dispari l'insulina. Per altra banda, és un producte bastant ric en... en fibra, que tant molt agrada a nosaltres xerrar. I, per tant, si ja juntem la fibra amb aquest índex glucèmic baix, seria un producte també bastant interessant per a les persones que puguin ser diabètiques. Per altra banda, dins la seva composició, poden dir que té una proteïna vegetal bastant bona i bastant completa. Això interessant per a les persones veganes i vegetarianes, sobretot perquè té un aminoàcid essencial, que és salicina, que normalment no se presenta en els productes del món vegetal. Per tant, és interessant aquest aport de lisina, que és un aminoàcid, com deia, essencial. Els aminoàcids essencials són aquests que l'organisme no pot fabricar i que, de qualque manera, sí o sí, ens han de venir inclosos a través dels aliments de la dieta. Per altra banda, té un percentatge de greix molt baixet, estem més o manca un 3%, però sí que són greixos saludables. Estem xerrant d'àcid oleic, l'àcid linoleic, i, per tant, perfectes també per regular el colesterol. Ens ajudaria a pujar el colesterol bo, a baixar el colesterol dolent i, juntament amb la fibra aquí també ens afavoreix que el colesterol s'absorbeixi un bon manco. Però també li hem de destacar la presència de substàncies bioactives, o sigui, que no els considerem nutrients, però que sí que tenen un paper important dins aquest organisme, que seria la rutina i la quercetina, amb propietats antiinflamatòries i antioxidants. De dir que la rutina és un component que ens aniria molt bé per reforçar tot el que són els capilars sanguinis, ens ajudaria a regular la tensió arterial i, per tant, perfecte per prevenir el que són aquestes aranyes vasculars i problemes de mala circulació.
Per això té bona fama també com aliat del cor. En aquest sentit, el blat serraí.
Ens ajuda a regular, sobretot, el que dèiem, el colesterol, perquè aquest percentatge baixat de greix, però sí que són greixos saludables. Ens ajuda, a més, el que jo he de pujar el colesterol bo i he de ballar el dolent. I la fibra, doncs repetiu, ho hem xerrat moltíssimes de vegades, també és un bon regulador, a part del trànsit intestinal, a part de que ens pot provocar la sensació de sentir-nos plens i plenitud, també ens ajuda a que part del colesterol no s'absorbeixi i el puguem eliminar en els àcids biliars per la fenta. Per tant,
efecte saciant, un bon aliat coronari, podríem dir. No té gluten, per tant, seria ideal per la gent que sigui celíaca o que tingui intolerància o sensibilitat, sí, com tu comentaves. Però, clar, com l'introduïm dins la cuina? Perquè jo ara mateix a mi em dius blat serraí i és com si me parlassis de polenta. No sé exactament què hauria de fer en cada de les dues coses. Per tant, com podem introduir aquest blat serraí dins la nostra dieta i, sobretot, dins la nostra cuina?
Mira, realment el podrem introduir com introduïm altres cereals.
Més enllà d'anar al forn i comprar un pa de blat serraí, que seria la manera com a més senzilla, sí, perquè ja t'ho fa un altre.
Podríem, de qualque manera, pues això, comprar pa que ja mos vengui amb aquest tipus de pseudocereal, però també el podem comprar i fer, per exemple, el que se coneix com a porridge. Podríem, doncs, quan nosaltres podem emplear els flots de cibada, podríem emplear els blats serraí. El podríem deixar en remull, en aigua, el vespre anterior, el manco 4 hores, i quan mos trobam, després d'aquest temps de remull, veuríem que la part líquida se mos ha convertit en una espècie de gel, perquè mollarà els mucílets, i és vera que aquest gel moltes vegades s'emplea per espessir salses o també com a substitut de sou, per poder aglutinar, sobretot quan volen fer un postre i són persones veganes o vegetarianes que no mengem aliments d'origen animal. I en el que quedaria, el que seria els productes, blat serraí, que ha absorbit l'aigua, això ho podríem mesclar, per exemple, amb un iogurt i afegir-hi un poquet de fruita i un poquet de canyella i tindríem el que se coneix com a porridge, un berenar saludable i, a més, molt saciant, energètic, vull dir, té moltes avantatges. Per altra banda, també, què podem fer? Agafar-lo, el deixam en remull un poquet, el secam, el ficam dins una pella, li donam un poquet de torrat, val? Perquè així mos quedarà un poquet més gustós, i després el podem bollir. Normalment se sol posar una tassa de blat serraí per dues tasses d'aigua. La quantitat d'aigua, si hi ficam més aigua, mos quedarà més cremoset, i si hi ficam manco aigua, mos quedarà un poquet més sec i més gustós. I la cocció que li haurien de donar és entre 15 i 20 minutets. I seria, com podem menjar un arròs o podem menjar qualsevol altre producte. Del blat serraí també hi traiem farina, amb la qual amb aquesta farina podríem fer els típics fideus aquests japonesos, el soba, que se fan amb aquest tipus de pseudocereal. Podríem fer blinis, que són com unes coquetes petitones per acompanyar en qualsevol cosa. Vull dir, a nivell pràctic té moltíssimes de... El podríem ficar també dins una ensalada. L'altre dia, Fretic i la mare vam fer una ensalada teva amb blat serraí. Vull dir, se pot incloure dins la nostra alimentació de moltes maneres. Però sempre ho deim, desplaçar, o sigui, perquè tenim el blat serraí, hem de desplaçar la resta de cereals.
Jo això els ho he dit sempre a les meves companyes, perquè elles són molt modernes, i llavors sempre que vaig a dinar a Can Amaroto o a cap a Can Agarau, mai acabar menjant un pa amb oli. Sempre menges.
Ahir vespre vaig menjar
sempre
un pa amb oli.
O blat serraí, o si no te fan un cuscús, és quan anar a la ONU. I jo dic, on ha quedat la nostra alimentació? Per tant, introduir-la una mica sí, però no té per què substituir altres productes de dieta mediterrània.
No té per què desplaçar, que nosaltres som molt donats en això. Ens feim molt fan d'un producte, i de vegades si he llegit a qualque banda que és un superaliment, perquè hem de dir que en el blat serraí també
si li posa
aquest que jo volia posar en el rètol, i la Marta Grau m'ha dit
que
la col·laboradora més serraïna d'Ivetres Ràdio no li agrada aquest concepte.
Però és que veure que ens trobem a moltes llistes d'aquestes, llavors surt com un superaliment, i això què és el que fa? Han dit mil vegades que no hi ha superaliments, però el que fa és desplaçar altres productes que sí que són nostres. Vull dir, si nosaltres no som celíacs i no tenim una circumstància vital que ens obligui a de menjar sense gluten, és vera que hem explicat que té moltes avantatges, però s'ha de combinar amb altres coses, perquè si nosaltres aquí sembrem blat, no se trata de desplaçar el nostre blat per només incorporar un pseudocereal com pugui ser el blat serraí.
Té moltes propietats, recordant, ho podem incorporar,
totalment,
que pugui servir com a complement, però en cap cas substituir altres tipus d'alimentació.
Jo crec que no.
Ni molt manco. No és un superaliment, aquesta paraula que tampoc ens agrada, però sí que té molts de beneficis. Fanny, sempre és un gust aprendre a viure i sobretot a menjar millor. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
11:45, ben pendents de tot el que està passant amb la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Han pogut escoltar una part de la seva intervenció al Congrés dels Diputats amb aquesta ovació històrica, un discurs improvisat, no?, davant dels assistents just quan sortia de l'hemicicle, i moltíssimes curiositats i assumptes que abordam tot d'una després d'uns anuncis. Que es todo si te mira.
El dia, Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és diversió. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
Defluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
I 47, tornem a parlar del papa, però aquesta vegada mos fixarem en alguns dels moments més comentats i curiosos d'aquesta visita del papa Lleó XIV a Madrid i Barcelona. If you see the bright side, you'll be free. Un dels episodis
episodis que més ha cridat l'atenció ha estat el famós gest conegut com a 6-7. El Papa Lleó XIV el va fer durant la seva visita oficial ahir a Madrid mentre recorria els carrers de la ciutat amb Papa Mòbil.
Segons s'ha vist a les imatges, alguns infants i joves presents entre el públic li varen demanar que reproduís el gest i el Papa no va dubtar en fer-ho.
El Papa va reaccionar amb naturalitat i amb un somriure. Durant uns segons va fer el famós 6-7 mentre saludava els assistents. Tot i que va ser un gest molt breu, nombroses persones el van gravar amb els seus telèfons mòbils i el vídeo es va difondre ràpidament per internet. Però com ha arribat Maria Antònia Esquines, AK Corners, com ha arribat aquest gest fins aquí?
L'expressió 6-7, que literalment significa 6-7 en anglès, no té un origen del tot clar. Alguns l'atribueixen al jove jugador del bàsquet nord-americà Tylen Kinney, mentre que altres apunten a la cançó Dot Dot, que anomena aquest 6-7 del raper Skrilla, i aquest vídeo ho explica molt bé.
Pero el verdadero origen de todo este fenómeno parece que se remonta a un partido de baloncesto. Entre el público, un par de chavales comentan que un jugador que mide 6'7", 6 pies 7 pulgadas en el sistema métrico americano, realmente se mueve como un 6'2", es decir, que se mueve muy bien para ser tan alto. Y el niño tiene este impulso del 6'7". Además, hay una canción de rap de Skrilla en el que hace referencia a ese número 67, que, bueno, puede ser una referencia al código policial 1067, que es muerte, o a la calle 67 de Chicago, un lugar con bastantes problemas de violencia e integración. Por si fuera poco, también un jugador de baloncesto llamado Tylen Kinney, al cual ahora se le apoda Mr. 67, le pidieron que pusiera nota a una bebida que estaba probando y él la calificó con un gesto de sopesar con las manos diciendo que un 6 o un 7. Pero el verdadero origen de todo
una explicació ben completa, sí, que m'ho ha proporcionat la nostra companya Maria Antònia Esquines, i com heu vist, encara no se sap en total certesa quin pot ser l'origen exacte ni el context en què va aparèixer aquest gest. El que sí que és evident és l'impacte que ha tingut a les xarxes que entre els més joves. No sé si tu, Maria Antònia, quan te demanen qualque cosa, ets de fer 6-7. Quan ta mare te diu, Maria Antònia, ha replegat l'habitació, 6-7, mamà, 6-7. Ho fas tu o no?
No ho he fet en la meva vida. El pis he vist en el meu germà i ja m'ha bastat bé. La vergonya aliena que m'ha donat el meu germà fent, tata, 6-7.
I perdona, a mi me passa una mica al revés, que quan qualque vegada jo l'he volgut fer i he fet vergonya a la meva filla, vull dir que...
És que ja tenim una data en què potser no ens hem d'apuntar tot.
Hi ha una primera vegada en què comences a fer vergonya als teus fills i és com a, oh, ostres, que això també passa, no? Jo, és vera, eh? La primera vegada que ho vaig viure, me vaig sentir...
A tu també t'ha passat, Marta, que
no t'ho pots imaginar. I no record perfectament amb què era, però
i tu perquè no en tens, però segur que els teus nebots qualque cosa també te dirien, ai, padrino.
Val, 6-7. Va ser una de les coses més comentades, no?, de la visita al Papa, però tenim altres moments molt importants de la visita de Lleó XIV. Aquesta vegada, atenció, les protagonistes han estat un grup de monges que no han pogut amagar la seva emoció en veure el Papa.
Sí, les imatges s'han fet virals a les xarxes socials, diverses religioses corrent-sos pels carrers i cantant mentre intentaven acostar-se al recorregut del pontífex. L'escena ha despertat la simpatia de milers d'usuaris que han destacat l'espontaneïtat i també l'alegria d'aquest moment. Mireu.
Acostumats a veure tots solemnes, aquesta reacció tan natural ha sorprès a molta gent. De fet, alguns han deixat comentaris a les xarxes, com per exemple, escoltau bé, no són listes ni nada, tan jóvenes y tan sometidas, qué lástima. La iglesia no paga impuestos y para colmo le pagamos todo el circo este. O fins i tot... Les han acceptat en la casita de Bad Bunny. Jo no sé què en penseu, companys.
Que la gent s'enfada per tot i tothom ha d'opinar i tothom ha de... i que cadascú, per favor, tingui la llibertat per fer el que vulgui.
Només
faltava. Mira, la crispació de que parlava el Papa, aquí la tens.
La llibertat també és això. És a dir, que des de la teva perspectiva...
Sí, també.
No, Que hi hagi gent enfadada, sí, però que també quedes a llibertat, qualcú opti per fer-se monja o per fer-se capellà. Però crec que amb això de les xarxes haurien d'entendre d'una vegada per totes que aquest món ja és bidireccional. Abans hi havia gent que estava amatent a l'odi opinió i ningú criticava, i ara la gent pot criticar tot allò que vulgui. El problema és, o el que a mi no m'agrada, és l'anonimat. A mi, si tots aquests perfils tenen nom i llinatge,
sí, tenen
el perfil verificat, escolta, tu critiques i també t'exposes a que te critiquin per la teva crítica. I és com un bucle constant.
I una altra cosa, fent referència a al cost d'aquesta visita, abans en parlàvem amb na Yolanda, està estimat que aquesta visita del Papa costi entre 15 i 20 milions, però allò que retorna són 150 milions d'euros. Per tant, clar, per ventura també paga la pena no d'invertir-lo, perquè mou molt de dobbers. Igual que mou qualsevol acte, no sé, ara xerraven d'en Bad Bunny, però potser en Bad Bunny també mou molt de dobbers, o un festival, o el que sigui. En aquest cas, també la gent que és creient ha volgut
com
participar dels actes i és lliure.
Tot tipus d'opinions, però, companys, són molt també els illencs que van emprendre camí per poder presenciar aquests moments tan virals.
Nous camins vindran i amb ells vindran nous
somnis. I per poder conèixer millor l'experiència des de dins, parlam amb na Débora Ruiz, que va partir el cap de setmana amb un grup de 100 diferents parròquies de Palma, Manacor, Inca, del camí neocatecumenal. Parlam, de fet, ja amb ella. Débora, com va? Com ha estat aquesta visita? Conta-mos.
Hola, bon dia. Pues molt bé. Ha estat una experiència brutal. La veritat és que heu sentit ara aquestes monges com cantaven, però és que en el carrer l'ambient en general era festiu i d'alegria. Molt bé.
I Débora, com va sorgir la idea del viatge de partir amb aquests 100 joves, no tan joves, pares, fills?
Mireu, la veritat és que personalment, cert per jo, era una cita obligada, perquè des de ben jove he procurat contestar a la demanda dels papes diferents. He viatjat, he vist a Joan Pau II, he vist el papa Francesc, a Benet, perquè penso que és una crida que s'ha de contestar per viure un poc en comunió. I quan vaig veure que venia aquí de vora el nou papa, pues, evidentment no ho varen ni pensar. I els joves estan molt acostumats també a contestar. L'any passat he estat a Roma, amb molts joves també, i de tot una bé. A Madrid, bueno, anem a Madrid. En el meu cas molt especial, perquè van anar també tota la meva família, el meu fill, en el completo, els meus sogres, vull dir, molt van moure tots.
I si haguessis de destacar un moment el que fos més emotiu o més especial del viatge, quin seria, d'enguany?
Per jo, el moment més especial, la veritat, està a l'Eucaristia. Perquè, mira, la veritat és que també he de dir que l'organització no està tan bona, perquè molts de joves, molts, han quedat de fora. Nosaltres els dies a vigília, després de caminar 2 hores i mitja, varen estar 2 hores drets i no varen poder entrar. Però els joves se van adaptar molt bé, perquè varen anar a un parc, varen poder veure una pantalla grossa. Però els dies a Eucaristia, que sí que varen poder entrar, veure tant de joves allà, de diferents realitats, de tant de llocs, respectar, viure, conviure, en silenci, compartir, vaig trobar que realment va ser impressionant, el silenci, i acabant aquella processa dels corpus, en tant de joves, una imatge que m'ha quedat...
Ai, Débora, mos arriba especial. La teva emoció, que no és per menys d'uns dies molt intensos. Des d'aquí, molt agraïts que hagis pogut compartir un petit fragment d'aquesta visita tan important per vosaltres. Gràcies, de tot cor, de veres.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada a tots.
Igualment per tu. Seguirem ben pendents del recorregut de la visita del Papa al nostre país, però ara, 11:56, tot d'un dels esports. Passa l'actualitat esportiva. Toni Fuster, bon dia.
Hola, com anem? Bon dia. Doncs el Palma Futsal haurà de remuntar aquest 4-1 que van queixar ahir a la pista del Pozo Murcia en aquest primer partit de les semifinals del play-off pel títol, si és que vol continuar viu, no?, en aquesta competició de Lliga, que és darrere, ja que mos queda per al conjunt que entrena Antonio Vadillo. Això que se va por ahir per davant en el marcador amb un gol de Deibau, però va desconnectar una mica la segona part i va sortir finalment golejat. Dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Somoix, com dic, en l'obligació de guanyar el Palma Futsal cercarà empatar aquesta eliminatòria. Això per un costat. L'altra eliminatòria, el primer punt va ser pel Barça, que va imposar per 4-3 a l'Inter. I pel que fa al món del futbol, atenció, perquè el davanter Berat Morici podria tenir les hores comptades ja en el Real Mallorca, després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Assis Yildirim, hagi sortit elegit. Una operació entre els dos clubs que podria estar rondant al voltant d'aquests 15 milions i mig d'euros aproximadament, i per tant se podria tancar a les pròximes hores. També vius aquesta setmana perquè podrien novetats pel que fa al defensa Pablo Mafeo, que també podria acabar a l'Olympiacos de Grècia. De tot això, i també lògicament del futbol de Can Nostra, la penya esportiva que jugarà per ascendir a segona federació contra l'Arena d'Armilla, després d'haver guanyat en el Manacor. De tot això en parlarem després, a partir de l'1 i 5, Esport 3.
Moltíssimes gràcies, Toni. I Clara i Mami, amb els continguts del Dia Menorca, bon dia.
Bon dia, som en Pere Gibert.
Perdó, Pere,
avui
bon
farem
dia.
Tertúlia, com cada dilluns. No passa res. Com cada dilluns farem tertúlia, com deia, els periodistes que t'acompanyen avui són David Baret i Edurne Ayastui, i també parlarem amb Humberto Coll, president de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Debatrem sobre aquesta visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Un grup de la diòcesi de Menorca participa dels actes a Madrid i Barcelona, acompanyats del bisbe Gerard Villalonga. En clau més local, debatrem sobre les noves tarifes per consum d'aigua amb trams progressius. Amor.
Acabam amb Laura Tur, des d'Eivissa i Formentera.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres, avui, com feim habitualment els dilluns, començarem el programa amb la tertúlia d'actualitat. Tractarem alguns dels assumptes que han estat notícia a Eivissa i Formentera en els últims dies, i completarem el programa connectant precisament amb Formentera perquè el nostre company, en Pepo Rubio, ens expliqui tot el que ha passat en els últims dies allà.
Titulars al dia Mallorca, Jaume Noguera.
Teatre musical de Cap de Pera, Fira de Sau Barcoc a Porreres i a Dia Mundial d'Oceans.
No. Una aposta per preservar el patrimoni, tant que hem parlat avui. Nosaltres tornem demà a partir de les 9. Que tingueu un bon començament de setmana.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.